I continuem tractant el tema del principi, que és el conflicte que hi ha en aquest moment entre palestinos i israelis. I estem continuant parlant amb el professor Santi Cortells. Ens havíem quedat, Santi?
Sí, ens havíem quedat en la distribució del territori d'Israel-Palestina. Havíem fet com tres seccions, no? I després un altre problema, no? És el de la capital. Jerusalem, Jerusalem, que diuen en hebreu, no? Clar, els dos estats aspiren a tindre la capital ahí, no? I clar, això és un conflicte perquè és difícil. Podria ser, i de fet s'ha intentat, no?, que una zona de la capital fora d'un estat i l'altra de l'altre, però fins ara no ha tingut èxit. Clar, un altre problema que abans estava parlant de terminologia israelià, israelita, la terminologia en el semita, semitisme, sionisme, d'acord?
Sí.
Aleshores, què és el sionisme? El sionisme és un moviment nacionalista que s'enceta en el segle XIX, per ser molt interessant, que el que propugna és, doncs, la recuperació de la llengua, entre altres coses. D'això jo crec que hauríem de fer un programa a banda, no? L'estat d'Israel recupera, ressuscita la seva llengua ancestral, que és l'hebreu, i després l'antisemitisme, que és la mania com la que tenia el Tercer Reich contra els jueus, contra este poble, normalment referint-se al poble d'Israel, encara que semita és un concepte més ampli. Els pobles semites no només és Israel, sinó fins i tot serien els pobles del voltant, és els dos que estan en conflicte. Bé, després, al llarg del temps han hagut moltíssims, moltíssims intents de trobar la pau, no? Citaria, sí, Isaac Rabin, que sabeu que l'any 95 bueno, era el primer ministre, el que és ara Benjamin Netanyahu, va tindre una aproximació, un intent bastant contundent de pau, i un radical, en aquest cas israelià o pro-israelià, que no estava a favor de les, entre cometes, sessions que havia fet, doncs el mata, no? Bé, tinguem en compte també tot el que està passant, que justet enguany complia 75 anys la creació de l'estat d'Israel.
Sí. Aquestes
dates jo crec que són fonamentals una miqueta per a intentar entendre
l'atac
i el conflicte actual. No? Després n'hi ha una sèrie de termes que apareixeran en les notícies, es veureu molt sovint, com per exemple Hezbollah. Què és Hezbollah? Hezbollah és un partit islamista xiïta del Líban. I té un braç civil, un braç polític i un braç armat, no? Este Hezbollah es funda en el 82 i aleshores, diguem-ne que si veu el mapa d'Israel està rodejat, no? Té la franja de Gaza, que està a la part mediterrània, més al sud, després una miqueta més amunt, Cisjordània, i després tenim el Líban, i ahí en el Líban estaria Hezbollah, que no és el mateix que Hamas, que és un altre partit polític o braç militar, com vulguem dir-li. Després també s'ha parlat molt de la jihad islàmica que té el suport d'Iran. Iran ha dit que fer acostada a Palestina, com sempre fa, una de les intencions fonamentals d'Iran és controlar l'Extrem Orient. Per tant, per això Iran intervé, encara que siga opinant o de vegades també ajudant a Palestina, doncs perquè li interessa tindre control sobre esta zona. No? Sí que hi ha hagut algunes cites com el Wall Street Journal que diu que tant Hamas com Hezbollah havien tingut o han tingut l'ajuda d'Iran, i ells citen algunes fonts, no? Però Iran, davant de la ONU, ha dit que no té relació amb aquest atac. Això ho ha deixat clar. Després hi ha una altra cosa que també sentirem, que és el Mossad. El Mossad què és? El Mossad és el centre d'intel·ligència, com el CNI espanyol, sí, però en Israel. I és famosíssim perquè fins i tot n'hi ha sèries, també de Netflix, si les voleu veure. I el Mossad, doncs, és o el millor o un dels millors serveis d'intel·ligència nacionals que n'hi ha en el món. Per això a molts els ha sorprès que no hagueren sigut capaços d'anticipar aquest atac. Per això molts expliquen que ha comptat en el servei d'intel·ligència d'Iran per a poder contraatacar i pillar desprevinguts als israelians i fer este atac que motiva que estiguem parlant d'això, no? Una altra cosa molt interessant és quina és o quines són les religions dels palestins, perquè nosaltres així a Occident agafem l'islam i el fiquem tot en un sac com si fora tot el mateix i no n'hi haguera matisos, ni n'hi haguera colors, ni res, i això no és així. Fonamentalment pertany a l'islam sunni, també n'hi ha xis, i després n'hi ha una minoria que són els ahmadíes, que també ho estava investigant i m'ha resultat curiós. L'islam palestí és molt peculiar, per exemple, tenen una certa devoció als sants, cosa, o als sants, o com ho diguen ells, una veneració per els sants, i tenen santuaris i tombes que veneren, a diferència de l'islam que els envolta, uh-huh. I això probablement és per influència de la tradició del lloc, no? És a dir, és un islam peculiar d'ells. Després també, des del punt de vista religiós, bueno, ja sabeu que xiïtes és una minoria dins de l'islam, que n'hi hauria només uns 100 milions, molt peculiar, sobretot característic de l'Iran, i que tenen un ayatolà, que és un clergue, que on es barregen els poders civils i els poders religiosos. Una cosa curiosa, la comunitat ahmadia, que és una comunitat que naix en la Índia, té relació també amb el fet colonial britànic, perquè naix en la Índia, sembla que ahí està la correlació, és una minoria, i ells diuen que el Messies ja ha arribat, que és el seu líder, que va arribar en el segle XIX. D'ahir, molt en resum, perquè això es portaria molt de temps, em sembla molt curiós que l'islam, que té ahir la mesquita de l'Aqsa en Jerusalem, d'on va pujar el profeta dels musulmans, Mohammed, al cel, no? Una ascensió, tipus la que creuen els creients en Jesucrist, i sembla ser, no, els musulmans també creuen que Jesús tornarà en una segona vinguda, igual que creuen gran part dels cristians, no? Uh-huh. Ahir també n'hi ha una altra curiositat, que és que els jueus ultraortodoxes, és a dir, els molt creients o d'esta facció, també pensen que vindrà el Messies, no en una segona, sinó en una primera vinguda, en este cas. I que, per això, en la profecia del llibre de Daniel, s'hauria de reconstruir un tercer temple. El tercer temple ha d'estar on estava el primer i el segon temple. I on estava el primer i el segon temple? Doncs on està la mesquita de l'Aqsa. Uh-huh. I ahí tenim un altre conflicte, però és curiós que les tres religions estan esperant
el mateix,
que vinga el Messies. I tant l'islam com el cristianisme, de fet, li posen nom. Esperen a Yeshua HaMashiach, el Messies. I per tant, i també en el mateix islam n'hi ha un Crist i un anticrist que té un nom en àrab, ara no el recorde, no? Per tant, des del punt de vista religiós, i també recordeu que la major part dels americans són protestants, i això de la segona vinguda ho tenen com bastant clar en una teoria del protestantisme que se diu el dispensacionalisme. Si algú vol dir-ho, que és el dispensacionalisme, ordena a partir de la Bíblia com serà esta segona vinguda. I això té a veure també en el suport que moltes vegades fa els Estats Units a Israel, perquè molts cristians evangèlics pensen que seria bo que Jesucrist vingueren a aquesta segona vinguda i per accelerar-ho s'ha de construir aquest temple. Bé, són coses molt curioses. No he explicat què és Hamas, no? Hamas en àrab vol dir entusiasme, fervor.
Sí.
I Hamas és un acrònim de Harakat al-Mukawama al-Islamiya. Jo no sé ara, però bé, el que vol dir això és moviment de resistència islàmica. I aleshores, què vol Hamas? Doncs establir un estat islàmic en la regió històrica de Palestina. Són nacionalistes a través de la assimilació cultural i religiosa, la madrassa, doncs volen que tots els palestins es convertisca en la causa, ¿no?, de crear este estat, ¿no?
El moviment naix en la primera intifada que fan, ¿no?
Sí. Es va formar el 1987, sí, per a ser exactes. I és el moviment que bàsicament, i així també s'ha de dir que des de fa molts anys no s'han convocat unes eleccions, Crec que és al voltant del 2007 que es van fer les últimes, i per tant no és equiparable
la situació actual,
la situació de Palestina i la d'Israel en el sentit de quan fan eleccions i com les fan. És una qüestió completament diferent. Vull dir que representen els palestins bé, però no en unes eleccions, o almenys no unes eleccions tal i com les entenem així. És una cosa fonamental. Els acords d'Oslo, que comentàvem abans fora de micro, ahí n'hi ha diversos protagonistes, Yasser Arafat i Sarah Rabin, que se troben tant al 93 com al 94,
sí,
i acorden negociar el fi de la guerra Palestina-Israel. I ahí Hamas diu que tant Arafat com la OLP, que és l'Organització d'Alliberament Palestí, de Liberació Palestina, diu que són uns traïdors, no? I no els reconeix. I aleshores s'allunyen de la OLP i de Fatah, que és el que feia costat a Yasser Arafat. Que Yasser Arafat en un primer moment no reconeix, diguem-ne, que es puga crear un estat d'Israel, però després sí que ho reconeix com a forma d'arribar a la pau. De fet, el 1994, tant Shimon Peres, Isaac Rabí i Yasser Arafat, doncs, són premiats en el Premi Nobel de la Pau, i per cert també el Príncep d'Astúries per la cooperació internacional. Això ja així a Espanya, no? Què és Fatah? Fatah és un partit polític socialdemòcrata i nacionalista palestí, i per cert és membre consultiu de la Internacional Socialista.
Diuen en la definició que és un grup moderat secular.
Exacte. Però vull dir que no, com estàvem dient, no tot és blanc i negre, sinó que n'hi ha moltíssims colors, i per tant és un conflicte molt complex, perquè molta gent, jo soc pro-israelià, punto. No, això és molt complicat, perquè dins d'Israel mateix n'hi ha moltíssims partits. El del primer ministre és un de molts, perquè tenen un sistema representatiu i proporcional com el nostre, i aleshores dins d'Israel també n'hi ha moltíssimes opinions, i n'hi ha moltíssimes opinions de la reacció d'Israel, dels atacs d'Israel, n'hi ha que estan a favor, n'hi ha que estan en contra, dins dels israelians. I moltes vegades a mi em crida l'atenció perquè les pugnes politico-dialèctiques de l'observància de la gent que observa el conflicte des d'ací són fins i tot més radicals que les dels propis ciutadans d'allà. Això és una
cosa tant d'una part com d'una altra.
Tant d'una part com d'una altra. I vull dir que si allí mateix n'hi ha colors, possiblement el que hem de començar és per reconèixer-los, per ajudar a la mateixa pau, que no són dos blocs blanc i negres. Ni dins dels pro-Israel, ni dins dels pro-Palestina, ciutadans de Palestina i ciutadans d'Israel mateixos, n'hi ha un únic color. Per tant, a l'hora d'opinar, possiblement també hauríem de tindre en compte aquests colors que n'hi ha en aquestes mateixes nacions, no? Gaza, Cisjordània, són, com sabeu, està la franja, la que dona al mar, i bueno, al llarg dels conflictes han hagut diverses incursions, atacs d'una banda i de l'altra. Fins ara la superioritat militar d'Israel, doncs, ha fet que estiguem en l'estat que estem. Hi ha una cosa que potser escoltareu, que és la cúpula de ferro.
Sí.
La cúpula de ferro és un artefacte militar que el que evita és que caiguen míssils sobre la població civil, que s'envien des de la franja de Gaza, de Palestina, Cisjordània, del voltant d'Israel, doncs es bombardeja. També no podem ser naïfs, no es bombardeja un país per a destruir un arbre. I normalment estos míssils van a pels civils. Vull dir,
Sí, no, que en els dos pobles els que estan patint els atacs són els ciutadans, entre els dos estats.
Clar, però moltes de les guerres que coneixem, almenys en Occident, el que s'intenta és que siga entre faccions militars, no atacant a xiquets ni atacant a dones, però en aquest conflicte doncs sembla que això dona igual. I bé, la cúpula de ferro el que fa és evitar que els míssils doncs caiguen sobre la població civil, però en el bombardeig del dissabte passat va ser tan gran que la cúpula de ferro doncs va fallar i van caure molts. Es veu que cada míssil que s'envia des de Palestina, que és relativament barat de fabricar, per a destruir-lo és brutalment car cada contramíssil en el que aturen estos atacs. Simplement per a que la gent es faci una idea de què significa això de la cúpula de ferro, no? Israel té una indústria militar molt potent, indústria d'intel·ligència. Recordeu els casos de Pegasus, que espiaven als polítics nacionalistes catalans, sobretot, no?
Sí.
En què l'estat espanyol, tot sembla ser il·legalment, va comprar esta tecnologia per a poder espiar sense un ordre judicial. A tot això se li van comprar a la intel·ligència israeliana. Per això sobta molt que torni a dir que no han estat capaços de detectar-lo. No? També un altre personatge que jo crec que no podem deixar de comentar és Benjamin Netanyahu, no? Que és el primer ministre, és el que haureu vist les notícies que ha eixit dient que Israel a partir de dissabte passat està en guerra, no? Benjamin Netanyahu va ser primer ministre entre el 96 i el 99, entre 2009 i 2021 i ara a partir de l'any 2022, i per tant és el primer ministre, si no estic jo malament, que ha estat més anys en el govern d'Israel.
Sí.
El seu partit és el Likud, que traduït de l'hebreu significa consolidació, unió, i és un partit de dreta liberal i conservadora israeliana. I és el partit actualment el més votat a Israel. No? Ell té una coalició, i és una coalició que és curiosa d'analitzar, perquè és dreta liberal, en una coalició en el Partit Laborista Israelià i en el Chas, que és un partit polític religiós que es va crear el 84 per als ortodoxos sefardites. Sefardites en sonen, no? Són els que Espanya va expulsar en el segle XV. Doncs tenen un partit propi i està en coalició en el partit de Benjamin Netanyahu, que és, per tant, el president. Un altre protagonista pot ser és el ministre de Defensa israelià, que és Yoav Galant, que és el que lidera aquesta operació que s'ha anomenat Espases de Ferro. És curiosa també la denominació Espases de Ferro, crec que ve del llibre de Samuel, és una referència bíblica, no? I que per tant diguem-ne que són els protagonistes. Ara, des del punt de vista d'esta ràdio, de l'anàlisi, doncs jo t'ho comentava abans d'entrar en antena, no? Que sempre diem que en totes les guerres n'hi ha una guerra que és la guerra sobre el terreny, que és la guerra de les armes, en la que malauradament moren persones, xiquetes, mares, pares, iaios, vull dir, ahir mor tot el món, no? I una altra guerra que també es lliura és la guerra informativa. Moltes vegades trobem que les fonts són molt propagandístiques, per això és bo que intentem aprofundir, que intentem anar més enllà, sobretot abans d'opinar certes coses, perquè la primera guerra que es vol guanyar en qualsevol guerra de qualsevol país és la guerra de la informació i del vendre un relat.
És per ahí,
a favor d'un o de l'altre, no? Per això crec
és
que
bo.
Hem intentat així, doncs tindré una composició
i que la
que
gent
no
quan
blanc i negre.
Exacte. Que intente informar-se per totes les vies que puga i normalment sempre trau la seva pròpia conclusió. Perquè a més diuen esta guerra és per les religions. I sentim la primera cançó en la que hem començat el programa i diu que en nom de Déu s'estiga fent tot això. Bueno, jo crec que és més per interessos. per a mi. En fi, Santi, estic super agraïda que hagis fet este repàs, que estigues tan ben informat i que a més tingués la possibilitat que és bo de la persona saber lo que és la premsa europea, lo que és la premsa asiàtica, lo que és la premsa dels Estats Units i tindre capacitat de filtrar tot això.
Però sobretot des d'ací, des de Ràdio Vila-real, jo crec que hem de desitjar a tots la pau, Shalom en hebreu, Salam alaikum en àrab, és a dir, la pau per a tots i que les coses es resolguen, si pot ser, en els despatxos. Sí, ahí és un lloc molt millor. No?
Que el ciutadà no s'entere.
En les votacions, en les opinions, però mai en les armes i mai assassinant a ningú. Que visquem tots en pau.
Professor, moltes gràcies per haver estat ací.
A vosaltres.
Oigo aliento de la tierra, gritos de pena por todos lados. Ya no nos queda compasión. ¿Por qué? Porque la vida perdió su valor. Porque se causa tanto dolor. Tanta injusticia en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque los niños dejaron de soñar. Porque las madres no dejan de llorar. Yo me pregunto cómo nos ve Dios.